2770 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
L'Evangeli és tan radical que és difícil de suportar. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el president sortint del Moviment Internacional d'Intel·lectuals Catòlics, Javier Iguíñez, convida a deixar d'acomodar l'Evangeli a la nostra mesura. També anota que l'Església ha de ser cada vegada més transparent. Hem d'obrir les finestres, ser humils.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Presentat per Ramon Rion. Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
La Generalitat, al teu costat. Si tenim un animal de companyia, n'hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. Sobretot és obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Els dies 25 i 26 de novembre, a Sant Julià de Lòria, a Andorra, Canòlic Music, el festival de música cristiana. Tallers, pregària, lleure i música, molta música. Andy Hunter, Cairoi, Toño Casado, Sal 150... Gaudeix en família de la música i del bon ambient. Ho transmetrem per Ràdio Estel, el dia 26 de novembre a les 7 del vespre.
La ciència ha descobert el que és cert i veritable, però mai el que és bo, just i humà.
Marcus Jacobson, científic.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del David García a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar de la justícia, un poder de l'Estat, de l'administració pública, per tant també de Catalunya, que necessita reformar-se i segurament netejar-se per ser de debò un servei independent per a tothom. En l'actual democràcia, la primera llei orgànica del poder judicial impulsada pel govern de Felipe González ja a finals dels anys 80 va ser teòricament un instrument per enfortir la independència i la qualitat democràtica d'aquesta justícia, però certament tot no ha funcionat bé des d'aleshores. Les crítiques per una politització excessiva, segons molta gent, dels seus òrgans de govern, sobretot del Consell General del Poder Judicial, han estat constants, tenint en compte el fet que són les cambres legislatives, formades precisament per grups polítics, les que els elegeixen. Un fet que també és defensat per moltes persones. Dit això, el problema no va només per aquí. La justícia ha perdut credibilitat entre la població perquè molts ciutadans estan convençuts que el seu servei no parteix d'una total igualtat de tothom davant la llei. Això és el que pensa la gent. A més, l'acumulació de casos i el retard en les resolucions, amb alguns exemples com ara el cas Palau o altres fets de corrupció que han esquitxat la vida política, posen en qüestió la qualitat d'una administració que és essencial per una societat civilitzada, democràtica i moderna. Ara que ha començat una nova legislatura a l'Estat espanyol, serà important que els grups parlamentaris afrontin seriosament un pacte o algun tipus de reforma de la justícia, un poder que teòricament és independent, però que ha estat els últims mesos molt criticat sota l'acusació de la submissió política, diuen alguns, de l'oportunisme, diuen altres, o en general de la politització. Certament no tot és dolent, perquè aquesta administració està formada també encara avui per grans i bons professionals, magistrats, jutges, advocats, fiscals i altres juristes exemplars. Segurament el problema és que hem passat d'una justícia hereva del franquisme a un poder judicial que no ha sabut resoldre el perill d'estar excessivament polititzat o de ser poc creïble. Tot això sense oblidar que, a més de les instàncies que arriben fins al Tribunal Suprem, passant per altres ordinàries, tenim un Tribunal Constitucional que està definit pel nostre mateix sistema democràtic i que ha estat igualment objecte de nombroses crítiques en la seva vida política, dins la vida política, perdó, i en la societat en general, especialment després de la ja coneguda ara fa 6 anys sentència sobre l'encara vigent Estatut Català de l'any 2006. Avui ens preguntem fins a quin punt és necessari i urgent un gran acord polític i social que permeti una regeneració en la justícia perquè aquest servei públic recuperi la credibilitat perduda. Passejar un minut de 8:15. Saludem Eugeni Gay, que és advocat i exvicepresident del Tribunal Constitucional. Bona tarda, senyor Gay, benvingut.
Hola, bona tarda.
Molt contents de tenir-lo entre nosaltres. Com està?
Moltes gràcies. Bé.
Doncs, potser més descarregat d'altres obligacions passades, com les del Tribunal Constitucional.
Sí. Diu que la justícia ha perdut la credibilitat. Això ho sento des de fa 47 anys que sóc advocat. Va dir que sempre s'ha dit el mateix.
Sí, el debat social sempre hi és, per tant, no li sona nou, això, eh?
No
és cap drama d'avui, precisament.
No. Però és un drama.
És un drama, és preocupant, sí. Això sí que és veritat. Saludem també Ramon de Veciana, advocat. Bona tarda, senyor de Veciana.
Bona tarda.
Vostè, abans de començar el programa, em recordava Eugeni Gay, va ser el seu degà, no?, quan era degà del Col·legi d'Advocats.
Efectivament, i tinc un bon record d'ell com a degà, que és el millor mèrit que pot tenir un degà, que tots els col·legiats tinguem un gran record del seu pas, i que l'enyorem com a degà,
no,
perquè...
No
vull fer de menys els degans que l'han seguit, però realment va deixar, diguéssim, la magistratura dintre de l'advocacia, una magistratura molt alta, i crec que els altres encara estan per assolir la seva estatura com a degà.
Aquí sempre parlen tots amb llibertat, per tant també ho ha fet el senyor de Veciana. Sí. Gràcies.
Ho penso així.
També...
Perquè estigui aquí el senyor Gay.
Recordem que Eugeni Gay també ha estat president del Consell General de l'Advocacia Espanyola, entre altres coses, quan era degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, precisament, que això era un càrrec important per un català com vostè.
Va ser el primer president de l'advocacia espanyola que no era degà de Madrid, però el segon català, perquè
hi havia hagut
l'Antoni Pedrol era degà de Madrid, era de Reus, era degà de Madrid i
va ser president del
Consell.
Va ser
president abans que jo el vaig substituir. Vam ser 2 presidents catalans seguits.
I avui en una taula de juristes completem les presentacions saludant Xavier Puigdeullers, que també és advocat, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i professor de la Universitat Abat Oliva Seu. Senyor Puigdeullers, bona tarda.
Bona tarda.
També exdirector general d'Afers Religiosos. L'altre dia ens acompanyava el senyor Jordi López Camps, que també va ser predecessor seu en el càrrec, no?
Això mateix, sí. La llista d'ex creixenta.
Però vaja, no tots són ex, eh? També, en el present també fem coses.
A part d'un gran advocat, va ser secretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats, presidida per mi, i jo el vaig anar a buscar perquè acceptés anar a la candidatura de secretari i va ser un gran secretari.
Bé, senyors, avui veig que la cosa comença amb molts elogis. Està molt bé, eh?
Bueno, realment va ser una bona experiència aquella, per amistat, per professió, per col·legi institucionalment i tal. I em va permetre viure i veure i conèixer la institució i la professió des de dintre, amb visió després posterior, que la història va canviar molt.
Bé, com sempre, fem una pregunta als oients, a la qual poden respondre a través de radioestel.cat. Marta, bona tarda. Quina és aquesta pregunta?
Bona tarda. Avui us preguntem què falla actualment en el poder judicial a Catalunya i a Espanya. Podeu optar entre 3 opcions: la seva independència i, per tant, la separació de poders, l'agilitat, s'acumulen i s'allarguen els processos, o la credibilitat perquè no es garanteixin la igualtat de tothom. Fins ara l'opció més votada és amb un 45% la credibilitat perquè no es garanteix la igualtat de tothom. Ens han arribat comentaris de la Carme, ens diu: és un moment crític. I un altre, un darrer comentari, diu: de los impuestos que pagamos de 100 euros devuelven 20 euros y así 40 años y nosotros los más pobres y trabajando como burros para que la corrupción en España y las ayudas que se dan por el sur, tanto en Andalucía como en Extremadura, regiones de España, y encima hablan mal de nosotros. Mejor separarnos y ser la nación que siempre hemos querido. Saludos. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot pagat a través de radioestel.cat, fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Bé, de comentaris ens arriben molts. Avui potser eren comentaris més difusos. De vegades es parla de la justícia, però es deriva el tema cap a una altra qüestió. En tot cas, per centrar-nos més, sobretot, des del respecte, evidentment, per l'opinió de tots els oients, en el tema de la justícia. Falla alguna cosa actualment en la justícia? De quina manera es pot recuperar la credibilitat? Deia el senyor Gai que certs comentaris negatius al CEN des de fa 47 anys, també suposo el de la manca d'imparcialitat o el fet que no tothom és igual davant la llei. Què falla en la justícia?
Bueno, jo crec que fallen moltes coses a la justícia, com a tota la societat. Es parla del desprestigi de la justícia. Va dir, jo crec que estan desprestigiades les institucions públiques. Va dir, de vegades es fa uns elogis exagerats de la justícia. La justícia ha de ser, en definitiva, doncs, el resultat de l'aplicació de la llei davant dels conflictes dels ciutadans entre ells, no? I, per tant, els jutges el que han de fer és aplicar la llei. Aquesta és la funció dels jutges amb les societats democràtiques. No existeix ja, doncs, la justícia personal, individual, jo crec que aquest té la raó, no crec que tinc la raó, o sigui, ha d'haver-hi unes pautes, que són el dret, i per tant, a l'estat de dret, doncs, remeteix directament a la llei. És veritat que nosaltres vivim, amb les democràcies modernes, doncs, en la divisió de poders. Un és el poder originari, que és el poder del poble, per tant, el legislatiu és el que té aquest poder originari, i el poder legislatiu anomena el poder executiu, que dels parlaments surten els governs.
És el nostre
sistema. I el poder judicial és el que Montesquieu deia el poder nul. El poder judicial és el jutge, en exclusiva, quan dicta la seva sentència. O sigui, no hi ha un poder judicial, no és un braç de l'Estat. El poder judicial és el conjunt dels jutges. I nosaltres ens hem equivocat, potser, copiant el model italià, que tenia una bona d'això, del poder judicial, i sembla que el poder judicial és el govern dels jutges. No. El govern dels jutges abans ho feia el ministre de Justícia o el Ministeri de Justícia, i seria bo replantejar-se si no és una despesa exagerada. Jo sé que això se'n posa tots els jutges en contra o d'això, però no és una casta, no és un braç de l'Estat. És el jutge en solitari quan decideix.
I el que
no té més poder que els altres poders són els que han d'aplicar el que ell ha dit.
En definitiva, el jutge o el poder judicial aplica la llei, o fa complir la llei, però una llei que no fa ell,
la fem entre tots,
a través dels parlaments.
Clar.
El Parlament fa la llei i el jutge
l'executa. Altra cosa és l'accés al poder judicial, però aquest és un debat molt llarg. Jo crec que s'han fet pactes per la justícia, molts. Jo, quan era president, doncs ho vaig propiciar, i es va fer en l'època, vaig dir, al final dels anys 90. Crec que va ser important i va representar una reforma molt important i va permetre, doncs, l'aprovació de lleis importantíssimes, com la llei d'enjudiciament civil, com moltes coses. Però l'accés a la jurisdicció, aquest encara no s'ha plantejat mai en sèrio en aquest país. I no puc dir de forma ràpida el que jo penso, que ho tinc claríssim, però que em sembla que exigeix d'un debat en profunditat que no s'ha volgut mai fer.
Bé, més consideracions generals sobre el que falla en la justícia. Eugeni Gaia ha defensat que el poder legislatiu pot perfectament nomenar els òrgans del govern de la judicatura, el que passa és que la justícia és més que això, clar, no són els òrgans de govern.
Jo crec que els mals són força coneguts i ben diagnosticats. La qüestió és que els diferents governs que hi ha hagut i parlaments no han volgut implementar aquests remeis. És a dir, actualment un dels grans problemes que hi ha és que la justícia està administrada almenys per dos o tres administracions, Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judicial i comunitats autònomes, 17 comunitats autònomes, cada una amb el seu enteniment del que és la justícia en mitjans materials. I després, jo crec que una altra qüestió important és com s'ha de regir el Consell General del Poder Judicial, és a dir, la politització de la justícia no està amb els tribunals, que jo crec que actuen amb molta independència o amb força independència, sinó realment que el Consell General del Poder Judicial està concebut com una prolongació del Parlament i no hauria de ser així. I, per tant, jo crec que moltes vegades, al final, els ciutadans pensen que el Consell del General del Poder Judicial és la justícia i no és així. I segueixo pensant que la justícia és dintre de l'escala, diguéssim, d'ens de l'Estat o de poders de l'Estat, és dels més millor valorats. És a dir, jo crec que tenim una bona justícia, almenys amb la primera instància, amb segona instància, i evidentment, doncs, el que és, diguéssim, el Tribunal Suprem, que és on van a parar les grans causes d'enjudiciament de diputats i de senadors, és on hi ha poder més facilitat de contaminació política, però a vegades també li exigim als tribunals coses que no els hi podem exigir. I jo crec que també hauríem de saber distingir què li podem demanar a un tribunal i què no li podem demanar a un tribunal.
Senyor Puigdollers.
Jo penso, per dir alguna altra cosa que no s'hagi dit, no? Que una cosa és la justícia i una altra cosa són els jutges. És a dir, la gent normal, quan té un problema, va al tribunal que li toca per zona on viu. Però tant va amb un jutge i demana que li ajudi. Li presenten el problema, són dos parts, i ell decideix segons la llei, aplicant la llei, no? I això ha de funcionar. I això té uns problemes d'ordre mecànic, de lentitud, de manca d'elements, etcètera, etcètera, etcètera. I una altra cosa és el poder judicial, que jo li canviaria el nom, l'idea, per entendre el servei a la justícia, el servei al poble. No ha de ser cap poder, ha de ser un servei per veure com això funciona millor, i res més, no? Perquè, en el fons, qui dictarà sentència no és aquest poder, sinó que és el jutge únic i determinat, i amb la total independència, no amb tot el col·lectiu alhora, sinó amb la independència d'aquell, i aquell personatge ha de tenir els elements suficients perquè amb serenitat i tranquil·litat pugui aplicar la llei al cas concret del ciutadà que li ha plantejat. No?
Aquesta és la concepció bàsica que ajuda molt a entendre el que és la justícia, el que passa que després les coses es compliquen, perquè hi ha tribunals específics, hi ha recursos, hi ha altres instàncies. En qualsevol cas, un jutge ha de ser una persona independent i amb un alt grau d'exigència per aquesta independència.
Clar.
No?
Clar. Però el legislatiu, que és el que decideix, i la llei orgànica del Poder Judicial no la fan els jutges, sinó que, lògicament, la fa el legislatiu i el fa el Parlament de l'Estat, perquè és llei orgànica, per tant, desenvolupa un dels drets fonamentals i en aquest sentit, doncs, té el caràcter de llei orgànica, doncs decideix quines són les instàncies, des de la primera instància fins al Tribunal Suprem, que és el que s'entén per poder judicial. Però els jutges junts no són poder de res, són ciutadans normals, i únicament són poder quan estan jutjant, exclusivament. O sigui, aquest jutge és poder judicial quan jutja, si no, és exclusivament, i com és lògic, un ciutadà, i un ciutadà de prestigi, perquè és una persona que té reconegut per la societat la capacitat de jutjar. I s'ha de tenir exclusivament a la llei. Això és evident. Per tant, el jutge no pot, per més opcions que tingui, polítiques, que tots entenen, no hi ha persona civilitzada amb el món modern que no tingui una opció política, l'opció política ha de quedar fora de la seva missió, que és la de l'aplicació de la llei. I aleshores els poders han de fer efectiva la decisió del jutge. Però ell mateix té la possibilitat d'exercitar-la. I això és el debat que s'ha plantejat ara amb el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional, que no és poder judicial...
Això és un primer aclariment important.
Clar,
eh?
Que no és d'això. El Tribunal Constitucional és l'intèrpret màxim de la Constitució. Per tant, ell és, aquí sí que és un poder absolutament nul. Però les seves resolucions, publicades al Butlletí Oficial de l'Estat, tenen efectes erga omnes, vol dir que obliguen a tots els poders públics i a totes les persones. Però ell no s'ha de carregar, no s'havia d'encarregar d'executar-les, perquè el que ha dit una sentència obliga a tot, absolutament a tothom. I en aquest sentit va dir, doncs serà en uns casos la policia, en altres casos serà el legislatiu, quan es digui aquest article és un article nul. És nul a partir d'aquell moment. I aleshores li correspon en el Parlament, si vol, fer un altre article, doncs fer-lo, o si queda d'això, però ha quedat nul. I per tots els jutges aquell article no es pot aplicar. I per tots els governants aquell article no es pot d'això. Per tant, si el Tribunal Constitucional es converteix, a més, amb un poder, vull dir, no nul, per entendre's, sinó amb un poder real que no necessita els altres poders, entra en la lluita política. Uh-huh. Aquest és el gran dilema.
Per exemple, entre les opinions dels oients en tenim una de Jordi, de Sabadell, que ens diu: com pot ser que un tribunal constitucional anul·li el que ha decidit el poble de Catalunya, com va passar l'any 2006 amb l'Estatut? Pregunta.
El Tribunal Constitucional pot anul·lar el que sigui...
Encara que sigui votat en referèndum.
Encara que sigui votat en referèndum, vull dir, si el referèndum no és un referèndum, vull dir, absolut. Em refereixo que, per exemple, doncs, quan el procés legislatiu termina amb un referèndum, el referèndum és una part del procés legislatiu.
El de la Constitució,
de l'elaboració de la llei. I aleshores, naturalment, vull dir, això és susceptible de ser anul·lat per el Tribunal Constitucional. I prova d'això és que el Tribunal Constitucional doncs, ha declarat nuls articles d'estatuts d'autonomia i estatuts d'autonomia sencers, com va ser doncs, el cas del Plan Ibarretxe. No? Mm-hmm. Em refereixo que això ho pot fer el Tribunal Constitucional. Clar que ho pot fer. Com pot anul·lar una llei? Clar que pot anul·lar una llei. Com pot anul·lar un acte jurídic entre dues persones? És que el poder judicial és aquest, és un poder nul. És el que, en definitiva, resol sobre els conflictes dels ciutadans, sobre els conflictes de les institucions, de les empreses i sobre els conflictes, vull dir, generals. Uh-huh. Aquesta és la realitat.
Doncs sobre el Tribunal Constitucional volen aclarir alguna cosa, senyor de Veciana i senyor Puigdemont?
En relació a aquesta qüestió que planteja l'oient, el que diria és que s'ha derivat una responsabilitat cap al Tribunal Constitucional que no és seva, és a dir, es va eliminar el recurs previ d'inconstitucionalitat, que era el que evitava situacions com la que comenta l'oïdor, i per tant, que es tingués que declarar nul un estatut d'autonomia que hagués passat un referèndum. A l'eliminar aquest instrument tan útil per evitar situacions com aquestes, el Tribunal Constitucional va fer el que tenia que fer, que és declarar nuls aquells articles que violaven la Constitució o que eren contradictoris amb la Constitució. Per tant, el mecanisme jurídic va funcionar correctament. Una altra qüestió és que es volia...
Que sigui revisable, també, aquest sistema, no?
Sí, però aquí la culpa, entre cometes, no és del Tribunal Constitucional, sinó dels polítics o dels legisladors que van eliminar una eina que evitava aquest tipus de situacions.
El recurs previ, per exemple.
El recurs previ que l'han tornat a col·locar.
El recurs previ, que era molt, molt important i que crec que és importantíssim, doncs es va haver d'eliminar per al mal ús que es feia, perquè el partit que estava a l'oposició el que feia era impugnar totes les lleis que no s'havien estat aprovades.
Bloquejava el desenvolupament.
Bloquejava el desenvolupament normal de la democràcia. Què vol dir? Que fa falta, d'una banda, sometre's a la llei tots, inclusiu tots els parlamentaris, i sobretot l'honestedat en exercir el càrrec, no pels interessos propis, sinó pels interessos de la col·lectivitat. Uh-huh. I si la col·lectivitat ha decidit d'una determinada manera, hi ha una llei, pot haver-hi alguna que sigui inconstitucional, certament, i que aleshores l'oposició la recorri, i fa bé recórrer-la si ho creu així. Però recórrer-les totes, no.
Clar.
I això va ser el que va fer que es suprimís aquest recurs previ que ara s'ha tornat a posar.
Senyor Puigdoller, sí, sobre el Tribunal Constitucional específicament, sí, sí, dins la justícia...
Jo crec que hi ha un perill, que és el que ha passat, el que està passant, que el Tribunal Constitucional es converteixi en les qüestions més ordinàries en una tercera càmera, és a dir, hem anat al Suprem, no hem guanyat, però a veure si trobem alguna fórmula perquè ens declarin nul aquell acte. I l'altre per interessos purament polítics. No? És a dir, jo m'hi oposo a una llei, i tinc tot el dret, evidentment, per fer-ho, per una sèrie de qüestions que són pures d'interpretació política, no només interpretació constitucional. Per altra banda, com el Tribunal Constitucional no pot actuar d'ofici per entrar a conèixer alguna altra llei, resulta que aquella, la llei X, la porta al tribunal un partit polític, però l'altra llei que està al costat i que és exactament igual, com aquell partit no la impugna ni qualsevol altra, queda vigent. O sigui, una llei és inconstitucional i l'altra està vigent.
És molt important això que diu el senyor Puigdellà, és molt important. El Tribunal Constitucional, vull dir, és un tribunal de justícia arrogada. Ell no pot actuar pel seu compte, eh? I aleshores, vull dir, ell respon al que se li presenta. Però el que no pot és convertir-se amb el Tribunal Suprem de la legalitat ordinària exclusivament si hi ha una vulneració d'un dret fonamental. I no pot convertir-se en una segona càmera, vull dir, quan el Parlament, o tercera càmera, quan el Parlament no ha resolt. Perquè el Tribunal Constitucional no pot pactar. No hi ha pacte. Per això hi ha els vots dissidents, si hi ha vot dissident. Hi ha sentències per unanimitat o vots dissidents. No es pot pactar una sentència. Jo quan diu és que aquesta sentència està pactada. Mentre jo vaig estar al Tribunal Constitucional, que van ser, desgraciadament, 11 anys, quan estava obligat a fer, i hi ha aquí un incompliment de la Constitució, per part dels poders de l'Estat, en el que tots, cap partit polític, cap partit polític va demanar que es nomenés el d'això, ni Nafarró avall, per entendre's, que era el que tenia menys representació. Vull dir, doncs, aquest és el grandíssim problema. Quan s'instrumentalitzen les institucions, vull dir, i se les fa fer una feina que no els hi correspon. El pacte està en el Parlament, que és per això parlamentar, és intentar pactar. Jutjar és resoldre.
Vostè va estar 11 anys i quants hauria d'haver estat? 8?
9.
9. O sigui que se li van allargar.
I la Constitució, la Constitució diu que són 9 anys. Jo vaig presentar la meva renúncia els 4 mesos abans, que és el que diu la nostra llei orgànica, deia la nostra. I quan va arribar no ens van renovar. A vegades pot ser, però passar un mes val, passar dos val, passar tres no. Però passar 3 anys, com va ser el terç abans el meu, això entenc que és absolutament una deslleialtat de part dels partits polítics i del Parlament, o del Senat en aquell cas, una deslleialtat constitucional.
Bé, avui ens acompanyen en el Mirador l'exvicepresident del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, també l'advocat i professor de la Universitat Abat Oliva Xavier Puigdollers i el també advocat Ramon de Veciana. Parlem de molts temes relacionats amb la justícia. Potser aterrant, i ja que hem parlat del Tribunal Constitucional, la situació a Catalunya, no ens hem d'enganyar. La situació del Tribunal Constitucional, els incompliments, sigui culpa de qui sigui, han afectat la vida social i política a Catalunya. Hi ha maneres polítiques de sobreposar-se a decisions del Tribunal Constitucional, tenint en compte que hi ha hagut unes resolucions, hi ha hagut suspensions, el Tribunal Constitucional ha suspès decisions del Parlament català, i tot això ha provocat un debat polític important, això no ens hem d'enganyar. Sí. Hi ha maneres, ja sé que potser els faig sortir del seu àmbit jurídic, però potser poden opinar com a ciutadans, amb diàleg...
Que és el funcionament ordinari de les institucions. No hem de veure com excepcional qüestions que són ordinàries.
Sí, però genera molt de rebuig, això em referia. Vull dir,
sí, però és
ahir
que...
va haver-hi el president de la Generalitat davant el Congrés dels Diputats, no té res a veure amb el Constitucional, en aquest cas és el Suprem que demanava el suplicatori i a Francesc Coms, no?
Per l'incompliment d'una resolució del Tribunal Constitucional. És a dir...
Això és una notícia judicial important,
sí,
la d'ahir.
Però sí. Jo crec que ho hem de veure com un funcionament ordinari. És a dir, que hi hagi una resolució del Constitucional i que hi hagi gent que incompleixi o presumptament la incompleixi i això porti a un procediment penal, ho hem de viure amb normalitat. I no passa res. És a dir, la fortalesa d'un estat rau en què les institucions funcionen i que l'Estat segueix tenint un funcionament ordinari sense que això suposi un dalt a baix. Després el Tribunal Constitucional, a lo millor, el Suprem ho condena o absol, perquè, a més, moltes vegades la gent prejutja els resultats de les sentències i, com deia el senyor Gay, doncs els tribunals, dintre de quan fan sala, debaten amb molta llibertat i per això hi ha els vots
particulars
sí. Per dissentir de la majoria. I ja s'ha vist, per exemple, amb el cas de la sanció del jutge Vidal. No ha sigut una resolució unànime del Suprem. Hi ha hagut vots discrepants de la majoria i això demostra la riquesa del funcionament de la justícia.
Sí, senyor Puigdollers i després senyor Gay, si vol, sobre el que passa a Catalunya i encara que digui el senyor de Bacena que no passa res, passa que hi ha debat i que hi ha resposta i que hi ha crítica.
Sí, hi ha molt debat.
La llei
debat,
pot funcionar, però hi ha debat.
Sí, hi ha molta incomprensió per coses i les coses... Bueno, la bola va creixent, no? Sí, segurament en un moment determinat en el Tribunal de Constitucional se li ha fet jugar un paper polític. Sí, segurament sobrepassant una mica la estricta interpretació de la Constitució. I és a partir d'aquí quan tot comença a trontollar. I el que comença a trontollar, tot va una cosa darrere l'altra. I a més, quan a un li han donat la facultat, el que ha dit el senyor Agada, d'executar les seves disposicions, encara hi ha més confrontació. No?
Sí. El que no farà mai un tribunal és governar, no pot governar. O sigui, un país governat per jutges és una bogeria, és a dir, és un país malalt, profundament malalt. És a dir, els jutges no poden governar.
Però sí que...
Ara vostè diu, hi ha un problema molt seriós a Catalunya, clar que sí, a Espanya, un problema molt seriós. Aquest problema s'ha de resoldre al Parlament. Ni es pot resoldre al carrer, ni es pot resoldre, vull dir, amb la forma que jo entenc que estan intentant resoldre's uns i uns altres. Tots diuen que s'ha de parlar. Però
és que
no és que s'hagi de dir que s'hagi de parlar, s'ha de parlar. I al Parlament poden parlar tots. O sigui, dir que no es pot parlar en el Parlament no és veritat. En el Parlament tothom té dret a parlar. I es diuen coses molt interessants. I de vegades es diuen barbaritats. Però, va dir, els altres les escolten. Estan obligats a escoltar-les. I en aquest sentit, va dir, jo crec que és el lloc on s'han de resoldre els temes, i és molt important ser conscients de que ningú que perd una sentència està content. Ningú, no he conegut a ningú, ni clients meus quan han perdut, ni contraris. No conec a ningú que estigui content per perdre una sentència. És a dir, quan la cosa arriba al conflicte i s'ha de resoldre, un guanya i un perd. El que perd sempre queda descontent. Sempre considera fins i tot que s'ha fet una injustícia. Inclús, jo ho diria, per pròpia necessitat psíquica. Perquè, si no, se sentiria culpable. I aleshores ha de buscar raons per dir, escolta, jo no sóc culpable. Però és que hi ha una persona que diu qui té la raó o com s'ha de resoldre.
Els jutges es mullen, no?
I això és l'estat de dret. No el coneixement de les lleis, que de vegades els juristes pensen que és el coneixement de les lleis, i l'accés a la judicatura, moltes vegades, és recitar, va dir, articles i textos. Els articles que jo vaig estudiar, les lleis que jo vaig estudiar als anys 60-70, no en queda ni una. És que ni la llei d'arrendaments urbans han estat totes modificades. El que s'ha d'estudiar, el dret, són conceptes i institucions. I el que més són històries, perquè, i més ara que tenim els ordinadors i tot això, anar a buscar article. Ara, no pot haver-hi un jurista sense tenir els conceptes jurídics al cap.
Els fonaments del dret, en definitiva.
I les institucions.
Podríem seguir parlant de moltes coses, però una pregunta final que els vull fer, senyor Gai, senyor Puigdollers i senyor de Veciana, és si en aquesta legislatura, que ha de ser una legislatura de diàleg a nivell espanyol, i també a Catalunya, lògicament, viurem canvis en la justícia. Hi haurà algun pacte per la justícia, per l'experiència que tenen el senyor Gai?
Tant de bo.
Per tant, cal reformar. Vostès estan d'acord que cal introduir canvis?
Cal. Jo crec que cal introduir. Que siguin capaces d'introduir-lo. Ja, això ja veurem, això, el temps ja veurem. Jo aquella cançó, el vent, ja ho escoltarem en el vent,
sí,
no?
Sí, exacte,
no
escolta-ho en el vent.
Si els personatges són capaços de seure... Sí, recomanar diàleg sí que són capaços de fer-ho. De seure i dialogar
ja veurem,
és
Giovanni.
Més difícil, i això de moment no han donat mostres.
Bé, doncs esperem que sigui la legislatura del diàleg, esperem que hi hagi una millor justícia per a tothom, potser que hi hagi més bons professionals, més professionals, sí. Perquè hi ha casos acumulats, hi ha lentitud, aquest és un altre problema, no hi hem entrat gaire perquè és molt evident, no?
És que el tema de la justícia requereix un debat en profunditat molt llarg i molt serè, però molt llarg.
Bé, avui, evidentment, lamentem, ens unim al dol per la mort de Rita Barberà, que estava precisament sotmesa a un procés judicial. S'han dit moltes coses, però bé, aquí potser el silenci és la millor valoració, segurament, no? En un cas com el de la mort d'aquesta senyora.
I el respecte a les persones. Uh-huh. I la presumpció d'innocència de tothom. Estiguin acusats de terrorisme, estiguin acusats de corrupció, estiguin acusats de violació, estiguin acusats de lo que sigui. Bé, dir, de vegades sembla que volem linxar als delinqüents. No, cuidado. Això no és un estat de dret.
Ah, també es pot criticar, no? Si un polític té indicis que ha comès delictes econòmics, també se'l pot criticar, però en tot cas...
La crítica és una cosa, eh?
Però no és la justícia, això, exacte.
I un cop mort, escolti'm, vull dir, doncs, el que no pot seguir és el procés sense dret de defensa.
Ho hem de deixar aquí, disculpin. Gràcies, Eugeni Gai, Xavier Puigdollers i Ramon de Veciana. Un plaer tenir-los amb nosaltres. Fins una altra. Bona tarda, bona nit ja. Que vagi bé. Acabem amb el resultat de l'enquesta. Marta, què ha votat l'audiència?
Avui us preguntàvem què falla actualment en el poder judicial a Catalunya i a Espanya, i el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 46%. La credibilitat perquè no es garanteix la igualtat de tothom, amb un 31% la seva independència i, per tant, la separació de poders, i amb un 23% l'agilitat s'acumulen i s'allarguen els processos.
Gràcies, Marta. Acabem anunciant la pregunta de demà. Et preocupa la possibilitat que Marine Le Pen guanyi les eleccions a França? Preguntem sobre el procés electoral a França des d'ara ja a radioestel.cat.